Notícies migdia amb Núria García.
Són 2:15. Els estudis d'infermeria s'instal·laran a Sabadell a partir del curs 2022-2023. Tot plegat després que la Generalitat hagi confirmat que obrirà més places públiques que s'hauran de cobrir formant nous alumnes. El nou grau s'ubicarà a l'art tèxtil, de forma que el campus de l'Autònoma a Covadonga continuarà guanyant pes. Javier Lafuente, rector de la UAB, n'ha parlat en una entrevista avui al Cafè de la Ràdio.
Encara no sabem quantes places tindrem, ni com ni quan. Llavors, jo sí que sé que hi haurà unes 600 per tot el sistema públic català. Llavors, si hi ha 600 per el sistema públic català, jo conto que tindrem... Bueno, jo no diré quantes, però jo tinc ja un càlcul. Sí, jo crec que podré garantir que hi hagi places a Sabadell.
El nou grau d'infermeria a Sabadell és un dels grans reptes que l'Autònoma té per endavant, però la universitat també ampliarà les places de medicina al Parc Taulí d'aquí a 2 anys. De seguida ja aprofundim, abans repassem la resta de notícies destacades d'aquest dimarts, 30 de març.
Titulars.
Acord històric per rescatar de la pobresa energètica les famílies vulnerables. Endesa, Generalitat, administracions locals i entitats socials han acordat eixugar el deute acumulat per aquestes famílies, una xifra que s'enfila tot a Catalunya als pràcticament 39 milions d'euros. La mesura afectarà 35.500 famílies, un miler de les quals es calcula que són de Sabadell. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, afirma a El Cafè que es tracta d'un acord molt satisfactori.
Les últimes negociacions van començar arrel d'una carta que Endesa va enviar a tots els ajuntaments del país a l'estiu del 2019, cosa que va provocar un front comú d'administracions locals, supralocals i la Generalitat al capdavant per negociar amb Endesa, no? I per tant, lamentem que hagi tardat tant, però felicitar-nos que finalment s'hagi aconseguit i que per tant puguem dir que s'aixugarà el deute existent fins ara de les famílies sabadellenques vulnerables.
L'acord permet avançar en el desplegament de la llei 24/2015. Ara, però, caldrà decidir qui assumeix el deute dels rebuts impagats des de l'1 de gener d'aquest any. I continua en marxa a aquesta hora la segona sessió del ple d'investidura al Parlament, una sessió marcada pel creuament de retrets entre Esquerra i Junts després que el partit de Carles Puigdemont hagi decidit abstenir-se en la segona votació, de manera que la investidura de Pere Aragonès resultarà fallida de nou. Els republicans demanen responsabilitat als juntaires, que es mostren disposats a parlar per arribar a un acord sòlid de govern per als pròxims 4 anys. Les negociacions, però, s'hauran de fer amb la vista posada en el 26 de maig, quan expira el termini per investir un candidat. En cas contrari, es convocaran noves eleccions de forma automàtica. I en esports, la prèvia del Sabadell-Girona de demà a partir de les 2 a l'Hotel Suís amb el migcampista arlequinat Xavi Boniquet. També tindrem en directe el president de la Federació Catalana, Joan Soteras, explicant els detalls de la nova categoria primera de la Federació, la mal anomenada Segona B Pro, que es crearà a partir de la pròxima temporada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Comencem per la previsió del temps, que avui ens acosta la Carme Farnell. Molt bon dia.
Bon dia. Comencem avui aquesta jornada amb una temperatura lleugerament més alta que la d'ahir. Destaquem, per exemple, a Barcelona aquests 13 graus, o bé a Sant Sadurní d'Anoia en tenim 6. S'espera que durant bona part del dia domini el sol amb l'arribada tan sols d'alguns núvols prims durant la segona meitat de la jornada i que han de deixar el cel entrenyinat. Pel que fa a la temperatura màxima, tornarà a ser molt suau, podrà pujar entre els 22 i 23 graus en molts indrets de l'interior de la zona i arran de costa una temperatura màxima que pujarà entre els 19 i 20 graus. Per tant, mantindrem l'estabilitat. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora hi ha força tranquil·litat al llarg de la xarxa viària. Només cal destacar que hi ha retencions a la C-17 a Tagamanent en direcció a Vic a conseqüència d'unes obres. Per la resta, circulació fluida. Passant 5 minuts a 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
El grau d'infermeria es cursarà a Sabadell el curs 2022-2023. El rector de la Universitat Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente, ha confirmat l'aposta per aquesta formació prevista a l'art tèxtil i vinculada al taulí. Ho ha fet en declaracions al Cafè de la Ràdio després que la Generalitat hagi anunciat la creació de noves places d'infermeria a repartir al conjunt de Catalunya.
La bona notícia que ens van donar l'altre dia, no per escrit, però ja l'hem vist, és que hi haurà 600 noves places públiques d'infermeria. Aquestes 600 noves places públiques d'infermeria són per tot el país, però nosaltres considerem, tenint en compte el pes que té l'autònoma dintre del que serien les ciències de la salut, creiem que ens tocarà una part relativament important que ens permetrà fer allò que volem, que és tenir places tant a Germans de Bujol com a Sabadell, segures.
La Fuente assegura que encara s'està en una fase embrionària del projecte, però que l'aposta de la UAB per Sabadell és clara. De fet, el rector fins i tot ha fet el càlcul de les places que podria acollir l'art tèxtil sense deixar sense oferta l'Hospital Germans Trias i Pujol, que també ha reclamat comptar amb un grau d'infermeria. D'aquesta manera, el taulí s'assumaria a l'Hospital Sant Pau, que ja acull formació infermera de la UAB des de fa anys. Per a la Fuente, el més important d'aquest projecte és que posa la primera pedra per donar més força al campus de l'Autònoma a la ciutat.
Llavors nosaltres ara tenim un plantejament gran amb l'Ajuntament per intentar veure què podem fer per revitalitzar el campus nostre a Sabadell, el campus de l'Autònoma, perquè creiem que és l'únic lloc que tenim fora del campus de Bellaterra on tinguem docència, que no sigui hospitalària, i llavors volem reforçar tot el campus de Sabadell.
En la mateixa línia que la rectora anterior, Margarita Arbós, la Fuente vol que el barri de Covadonga es converteixi en un gran campus de l'Autònoma, incloent les instal·lacions del carrer Amprius, l'art tèxtil i també el taulí. L'aposta per Sabadell, però, no es limita a la infermeria. El taulí també comptarà amb més places de medicina d'aquí a 2 anys, després que la UAB recuperi les 60 places que tenia l'Hospital del Mar de forma conjunta amb la Pompeu Fabra. Pau Durant, bon dia.
Bon dia, Núria. La Pompeu volia quedar-se al conjunt de l'oferta d'aquest centre, de manera que l'Autònoma distribuirà aquestes 60 places entre els 4 hospitals en els que ja compta amb aquesta formació. La Fuente assegura que algunes d'aquestes places arribaran al taulí.
Vindran algunes, no sé quantes encara, perquè estem ara en una primera fase, acabem d'arribar a l'acord aquest, és de divendres passat, encara està tot una mica esborrany, estem acabant-lo d'ajustar. A l'any que ve hi haurà un increment de places segur, però que no, això tindrà un efecte al primer curs de medicina que es fa dintre del que seria el campus de Bellaterra, i llavors els campus docents hospitalaris arribaran dintre de 2 anys.
Aprofitant aquest salt, des de la UAB també treballen en la creació d'una marca conjunta entre la Universitat i el Taulí, el Sant Pau, la Vall d'Hebron i els germans Trias i Pujol. L'objectiu de la marca Medicina UAB és unir la recerca i la formació docent, guanyar prestigi i facilitar que els estudiants triïn el centre hospitalari que més els convingui per especialitat.
Encara en matèria educativa, les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya critiquen la manca de solucions per escolaritzar tots els infants del districte segon de Sabadell. Des de l'entitat lamenten que Educació vulgui posar un grup bolet a l'escola Creu Alta per al curs 2021-2022, quan el centre està pendent d'acabar-se de construir des de fa 20 anys.
Lidon Gasull, directora de la FAC, diu que el que cal fer és acabar l'escola i buscar una alternativa al grup bolet.
S'ha d'arreglar tot el que sigui necessari. Ja no per assolir aquest bolet, sinó perquè els nens i nenes que actualment estan escolaritzats en aquesta escola ho puguin fer amb totes les condicions, però a la vegada hem de buscar una alternativa mentrestant en aquest bolet, que evidentment no pot estar a la Creu Alta.
Lidon assegura que el districte pateix infradotació de places i, mantenint les ràtios del curs actual de 21 alumnes per aula, farien falta 12 línies, quan actualment n'hi ha només 8. Afegint el grup bolet, la directora de la FAC recorda que Educació també ha de posar recursos allà on acabi el grup bolet.
Sempre que tenim un bolet a una escola també hem de fer adaptacions i hem de posar recursos, és a dir, el departament ha de posar recursos perquè aquest bolet tingui el menor impacte possible en el que és el poder disfrutar de l'escola en totes les condicions. Per tant, no és només a quina escola decidim posar-lo, perquè sigui l'escola que tingui més espai o sigui més fàcil, sinó també assegurar-nos de que es posen els mitjans materials que siguin necessaris perquè aquesta escola no li sigui un problema assumir aquest bolet.
Lidón denuncia que la manca de planificació i dotació del departament provoca una fuga d'alumnat cap a altres districtes.
Més qüestions. Endesa aixugarà el deute per factures impagades d'un miler de famílies vulnerables de Sabadell. L'elèctrica assumirà la meitat de la quantitat total, que puja els gairebé 39 milions d'euros a tota Catalunya. L'altre 50% anirà a càrrec de la Generalitat. L'acord rubricat ahir és històric, ja que eximeix d'haver de pagar els rebuts pendents les famílies en situació de pobresa energètica. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha reconegut que es tracta d'un acord positiu i llargament esperat.
Un miler de famílies de la ciutat se'n veuran beneficiades. El deute per la llum impagada Endesa desapareixerà gràcies al conveni signat entre Endesa, la Generalitat, les administracions locals i les entitats socials. De moment, l'acord afecta el període entre el 2015 i el 2020, de manera que de moment no se sap què passarà amb el deute acumulat a partir de l'1 de gener d'aquest any, tot i que sí és segur que la quantitat que generi anirà a parts iguals a càrrec de l'administració pública i les companyies subministradores. El regidor Eloi Cortés admet que la principal incògnita és saber què implicarà tot plegat pel consistori sabadellenc.
Com deia, la incògnita està més en com s'articularà a partir d'ara aquest conveni, que podria tenir una semblança al que ja tenim aquí a Sabadell amb la companyia d'aigües, no? Amb la creació d'un fons social on les dues parts o les diferents parts aporten part dels fons per cobrir aquest deute o aquesta falta de recursos a les famílies més vulnerables.
El titular d'Acció Social ha recordat que el conveni plasma sobre el paper tot allò que ja establia la llei 24/2015. En aquest sentit, Cortés ha assegurat que fins a l'arribada de l'acord, les famílies vivien amb la por que Endesa els pogués reclamar la quantitat acumulada, tot i no disposar dels recursos.
Faltava resoldre aquesta situació de la 24/2015, per bé o per malament, diguéssim. No? Jo crec que s'ha resolt per bé, perquè ha donat la raó a qui defensava la llei i, per tant, doncs, per protegir els usuaris més vulnerables. I, per tant, hi havia aquesta situació, com deia, d'impàs, de dir, bueno, de moment aquest deute aquí està, va creixent, però no se'n prenen accions ni es pot aixugar perquè no hi ha acord, no? I, per tant, de moment, ara en aquest moment on hi ha acord, doncs, el deute que hi ha aixugat i, per tant, aquestes famílies quedarien alliberades. Però aquesta situació una mica d'impàs o de tensió, no?, entre administracions i companyies subministradores.
L'acord entre Endesa i la Generalitat arriba després que, durant el mandat anterior, Sabadell fos pionera contra les administradores amb l'obertura de 14 expedients sancionadors per talls de llum a famílies vulnerables.
Eloi Cortés ha intervingut al Cafè de la Ràdio un dia abans del tancament de l'alberg temporal per a persones sense sostre habilitat a l'alberg del Molí de Sant Oleguer. El regidor d'Acció Social ha recordat que aquest recurs mai s'havia plantejat com un servei permanent i ha afirmat que no és la millor alternativa. Ara bé, ha assegurat que no deixaran al carrer les persones que hagin iniciat durant la seva estada a l'alberg, un procés de reinserció dins la societat.
Es fa una aposta perquè no es quedi cap persona que s'hagi vinculat i que tingui certa trajectòria de millora al carrer, com ja vam explicar en el seu moment. Com hem fet l'anterior espai d'acollida temporal, s'ha treballat la sortida de les persones més vinculades i amb més capacitat de recuperació. Sí que n'hi ha una quinzena, una vintena, que són les que s'han vinculat més i les que sí que han entrat a l'espai, no han tornat a marxar, que havien anat venint totes les nits, no? I, per tant, per aquesta quinzena, vintena de persones és amb les quals s'ha treballat la seva sortida en altres recursos habitacionals.
Es calcula que prop d'un centenar de persones han passat per l'alberg temporal del Molí de Sant Oleguer des de l'entrada en funcionament.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Són pràcticament 3:15. La unitat d'endometriosi del Taulí ha atès més de 250 dones afectades per aquesta patologia ginecològica des de la seva creació l'any 2017. La xifra, però, hauria de ser encara més elevada tenint en compte que aquest creixement del teixit que envolta l'úter fins a afectar altres òrgans el pateixen una de cada 10 dones d'entre 15 i 50 anys.
La responsable de la unitat d'endometriosi del Taulí, la doctora Laura Costa, alerta que hi ha un retard diagnòstic d'aquesta patologia. La causa és una normalització del dolor que pateixen les donants durant la seva menstruació. Aquest, però, no és l'únic símptoma d'aquesta malaltia crònica, com ha explicat al Cafè de la Ràdio.
Hi ha un ventall de possibilitats de símptomes molt més ampli, no?, que van, a part d'aquest dolor amb la regla, doncs també poden haver-hi disfuncions sexuals inclús dolor amb la defecació o dolor en la micció, no? Hi ha un altre percentatge de pacients que ens consulten per problemes o dificultats a l'hora de quedar-se embarassades. Ni totes les pacients amb esterilitat tenen una endometriosis, ni al contrari, totes les pacients amb endometriosis una esterilitat. Però sí que sabem, també per causes desconeguda, que fins a un 30% de les pacients amb endometriosis els hi pot costar a quedar-se embarassades.
Una de les pacients d'endometriosi, Sílvia Pardo, lamenta que ha patit dolor des de la primera regla, als 12 anys, però no va tenir un diagnòstic fins als 27. En aquest sentit, denuncia la resposta que rebia cada cop que anava al metge.
Explicava i deia, no, és que quan em ve la regla, em desmaio, tinc molt dolor... Bueno, nena, un antiinflamatori i això no és res. I clar, i al final ho arribes a normalitzar, perquè clar... Tothom té la regla, no? Totes les dones tenen la regla. Jo pensava, bueno, és que realment totes pateixen, però tu, Sílvia, no aguantes el dolor, ja està. Dic, això no. I ho vaig arribar a normalitzar.
La situació d'aquesta sabadellenca es va complicar fins a tal punt que la van haver d'operar perquè tenia un ronyó inflamat per l'endometriosi. Durant la intervenció van veure que també estaven afectats altres òrgans, com els ovaris i els intestins, un fet que ha deixat seqüeles greus en la seva salut.
Però quan estava de 5 mesos i mig, algú va rebentar per dintre i, bueno, a part de perdre les nenes, el meu marit li van dir que no em podien parar l'hemorràgia i va anar ben justet. I al cap d'un any d'haver perdut les nenes i això, vaig tenir també una oclusió intestinal. O sigui, un nus als budells que em van haver de tornar a obrir la panxa i, bueno, i així... Una vegada a l'any, van ser 7 anys molt durs. Cada any em pesava algú.
Amb tot, perdó, fa una crida a la comunitat mèdica a no normalitzar el dolor de la menstruació i assegurar-se que no pateixen una endometriosi.
I encara sobre salut, la velocitat de contagi baixa per segon dia consecutiu a Sabadell i ara és de l'1,14. En canvi, el risc de rebrot ha pujat lleugerament als 404 punts, així com la incidència acumulada a 14 dies, que ara és de 351 casos per cada 100.000 habitants. A les últimes 24 hores s'han declarat 36 casos positius més, que eleven la xifra global des de l'inici de la pandèmia als 16.598. Respecte d'ahir, també s'ha notificat una defunció més i ara en són 525. Les persones amb la vacuna posada continuen a l'alça. 11.781 sabadellencs ja compten amb les dues dosis, mentre que 22.694 tenen almenys la primera. Repassem altres notícies en format més breu. Les llibreries i les floristeries ja poden presentar les sol·licituds per vendre al carrer el dia de Sant Jordi.
Els negocis que ho vulguin podran fer-les arribar fins al dia 11 d'abril. Les paradetes es podran muntar davant mateix de la botiga o en un radi de 100 metres, en cas que no hi hagi espai disponible. La sol·licitud es podrà presentar a través del web municipal. Aquestes mesures s'emmarquen en el Pla Sant Jordi 2021 del Procicat per garantir la seguretat dels assistents.
La policia municipal ha denunciat un home per donar positiu en un control d'alcoholèmia.
Els fets s'han produït a mitjanit d'avui a la via Alexandra. Els agents van realitzar la prova al conductor d'un turisme i va donar positiu en alcohol amb una taxa de 0,38. A banda de denunciar-lo per conduir sota els efectes de l'alcohol, l'home també ha estat sancionat per incomplir el toc de queda nocturn.
I també la policia ha hagut de respondre a una trucada per molèsties causades per sorolls.
A 3:15 de la matinada, els agents s'han desplaçat al carrer Drapaires en resposta a una trucada informant d'elevats sorolls. Dos individus van ser els responsables i un d'ells va negar-se a ser identificat i va faltar el respecte a un dels agents.
I acabem, la Universitat Autònoma de Barcelona investirà doctor honoris causa el director musical Josep Pons.
La Facultat de Filosofia i Lletres ha proposat el guardó pel seu compromís amb el panorama musical de Catalunya i per la seva contribució en la recuperació i la difusió del patrimoni musical hispànic. Pons, que també és el director musical del Liceu, rebrà el premi el dia 7 d'abril.
Deu minuts per arribar al punt de les dues. L'artista sabadellenc Xavi Miralles ha acabat d'escriure la seva primera novel·la. Després de començar-se a gestar el 2018, el creador està combinant la cerca de l'editorial amb qui publicar-la amb d'altres iniciatives pròpies, com ara pel·lícules, obres de teatre i projectes de sèries de televisió. En declaracions al programa El Matí, Miralles ha explicat com va començar aquesta creació.
vaig tenir una idea d'una història i una necessitat de treure'm coses de sobre també, que era massa gran per poder-ho fer. En cinema era impossible, no es podia rodar allò, costaria massa diners, en teatre tampoc, hi havia molts personatges i vaig dir, doncs això pinta llibre. I em vaig ficar a escriure un parell o tres de capítols, vaig pensar que el que havia escrit era porqueria, li vaig deixar llegir a un parell o tres de les persones d'aquí més en fiu, sempre del seu criteri, i em van dir, escolta'm, que no, que, jo, que a mi això m'agrada, que això és guai, i vaig dir, doncs res, l'escric.
A més d'ajustar l'extensió lògica i polir els aspectes que troba que no acaben de quallar, ara està buscant Pau qui la imprimirà i la distribuirà.
Exacte, no es poden descobrir les negociacions per publicar-la, però els primers enviaments s'han fet a les editorials ja consolidades, sense tancar la porta a les independents. Es tracta d'una comèdia de gènere xiclit, és a dir, associat a dones que ronden la trentena d'edat i expliquen les seves inseguretats a l'estil de Bridget Jones, ara evolucionat a diferents models de persones, i Miralles ho enfoca en un noi homosexual. L'actor i director teatral també centra en l'LGTBI el seu últim curtmetratge pendent d'estrenar, El Destello, gravat amb actors com John Cortajarena i relacionat amb un projecte de sèrie per plataformes audiovisuals anomenat Cames. A més, també té en postproducció la pel·lícula Wonderland, que ha dirigit durant la tardor, i està representant l'obra Salir del Terrado a la Sala On de Barcelona, exhaurint les localitats de totes les funcions. Les seves creacions estan voltant pel món, cosa que suposa que diferents persones que s'hi identifiquen el contactin per dir-li com els està ajudant amb les seves obres.
M'arriben molts missatges a Insta o a Facebook i tal, a nanos superjoves dient que en el seu país ser homosexual és fatal, que ell ho és i que no ho pot dir a ningú, que no ho sap absolutament ningú, que potser té 18, 19 anys i encara no ha tingut cap experiència amb cap persona amorosa ni sexual, i que arran de veure aquest curtmetratge s'ha sentit amb forces de poder lluitar per visibilitzar-se i per sortir de l'armari.
També ha acabat de rodar Transformarte, un llargmetratge experimental on bona part dels actors i actrius amb qui ha treballat en l'última dècada els ha empès a fer un exorcisme emocional.
L'espia de Mahler.
Tenim l'espai per la màgia. Tenim la voluntat de fer-ho feta música. La cinquena de Beethoven. Només hi faltes tu. Vine i descobriràs que el destí et podrà colpejar, però mai no et podrà vèncer si, com Beethoven, fas que la vida al teu davant esclati. L'espia de Mahler. Tots els dimarts a les 8 del vespre, amb redifusió els dimecres a les 3 de la tarda i els dissabtes a les 7 de la tarda. I bon viatge.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove, crec que mica en mica ens anem coneixent, estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Hola, Olafra. S'acaba la Setmana Santa i encara no pots menjar carn, però ens pots escoltar divendres sant i dilluns de Pasqua a les 10.
Salsitxes Paradís. No escoltar-nos. És pecat. Do what you want!
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Reprenem la informació amb la mirada posada al Parlament de Catalunya perquè allà hi en marxa el segon ple d'investidura de Pere Aragonès. Es preveu que es repeteixin els resultats de la votació del passat divendres, amb la qual cosa el candidat d'Esquerra no podrà ser investit avui. A hores d'ara, els partits ja han completat els seus parlaments i fan la segona ronda d'intervencions.
El candidat a la presidència, Pere Aragonès, ha estat el primer en parlar. Ha demanat el suport dels membres de la Càmera, recordant-los que les discrepàncies que poden impedir la seva investidura són mínimes. El líder d'Esquerra sosté que el nou govern no pot esperar a ser constituït. Ho ha dit així en el seu torn.
No hem d'esperar 2 mesos a fer-ho. Ni 2 mesos, ni 2 setmanes, ni 2 dies. Perquè ens hi va la credibilitat del projecte que compartim. Però sobretot per responsabilitat amb una ciutadania que està esgotada. Crec que a hores d'ara no hi ha motius de pes que justifiquin allargar la formació del nou govern que és més necessària que mai.
El segon en parlar ha estat Salvador Illa, del PSC, que demana superar els 10 anys perduts amb el procés per obrir una nova etapa per Catalunya. L'exministre de Sanitat també culpa Aragonès d'abocar el país a uns nous comicis.
No hi ha ni govern ni president. Tornen a ser responsables que ens aboquen a una paràlisi, a un bloqueig i a un horitzó electoral. Catalunya, senyors i senyores diputats, ha decidit passar pàgina. Està cansada de mentides. És vostè el responsable d'abocar el país a l'horitzó d'unes noves eleccions que no convenen a Catalunya.
En el seu torn, Gemma Geis, de Junts per Catalunya, ha fet una crida a l'acord amb Aragonès per treballar sense retrets. Geis justifica l'abstenció del seu partit, afirmant que volen arribar a un acord que representi els seus 500.000 votants. En la resta de discursos, els partits amb menys representació han anat presentant les seves postures. Ignacio Garriga, de Vox, s'ha dirigit als catalans per adreçar-los el missatge que el partit d'extrema dreta tractarà de recuperar l'ordre social. La líder d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha recriminat a Aragonès la seva insistència en pactar amb Junts i creu que el resultat de la votació d'avui serà humiliant pel seu candidat. Carlos Carrizosa, de Ciutadans, ha retret al líder d'Esquerra que estigui construint el seu govern sobre els principis del populisme i el colpisme. I, per últim, Alejandro Fernández, del PP, ha acabat exposant que el problema és la influència sobre les institucions que tenen els polítics a Waterloo.
Tres minuts per arribar al punt de les 2. Altres informacions de la jornada més enllà de Sabadell i la comarca. Salut anuncia que les persones de més de 70 anys començaran a vacunar-se d'aquí 15 dies si es compleixen les previsions.
Amb aquest ritme, els majors de 80 anys estaran immunitzats d'aquí a 2 setmanes. Aquest és el vaticini de les autoritats sanitàries, que esperen rebre un lot de 300.000 vacunes de Pfizer, que ara és més fiable en els terminis d'entrega. La marca que s'utilitzarà per vacunar els majors de 70 anys serà Moderna, que ja s'ha utilitzat en altres punts de l'Estat.
I Espanya ha rebut 4.000 milions d'euros més en préstecs dels fons europeus per finançar les mesures per mantenir l'ocupació durant la Covid-19, com per exemple el ERTO i els ajuts als autònoms. L'Estat ja ha percebut prop de 18.000 milions dels 21.300 previstos per finançar mesures per mantenir l'ocupació, una xifra que converteix Espanya en el segon beneficiari d'aquest fons, només per darrere d'Itàlia. I Pablo Iglesias assisteix avui a l'últim Consell de Ministres abans de la seva sortida de l'executiu. El secretari general de Podem abandonarà el govern per presentar-se a les eleccions a la Comunitat de Madrid convocades pel 4 de maig. La seva sortida implica una remodelació de l'executiu de Pedro Sánchez. Nadia Calviño serà la nova vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, vicepresidenta tercera, i Ione Belarra, la nova ministra de Drets Socials i Agenda 2030. Previsiblement, el traspàs de carteres es farà demà mateix. I una de cada 4 treballadores de la llar viuen en situació de pobresa, segons un informe d'Oxfam Intermón.
El document mostra que un 30% del sector viu sota aquest llindar. La causa s'atribueix al fet que moltes treballen en l'economia submergida i que no cotitzen per la seguretat social. L'informe també denuncia que una sisena part viu en pobresa greu i que més de la meitat de les treballadores de la llar són de fora d'Espanya.
Reflotat el buque Bergiven, encallat des de feia una setmana al canal de Suez.
Ara desenes d'embarcacions esperen el seu torn per creuar el canal, la principal zona de pas del trànsit marítim entre Àsia i Europa. Des que el vaixell va encallar, prop de 400 embarcacions havien quedat atrapades al canal. Es calcula que la suspensió del trànsit marítim hauria suposat una factura de 56.000 milions d'euros.
Fins aquí el Notícies Migdia. Marxem. Un informatiu que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i el Víctor Huerta, la redacció. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Mentrestant, podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora i també les xarxes socials. Ara és temps pels esports amb l'Hotel Suís i amb aquesta prèvia del Sabadell-Girona. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.